Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
Bona tarda, us informa Carme Clèries. El govern espanyol responsabilitza a Junts i al PP que a partir de demà decaigui la rebaixa dels bitllets del transport públic. Els de Carles Puigdemont han consumat el trencament amb el PSOE i també han tombat al Congrés l'augment de les pensions. Junts insta Pedro Sánchez a presentar un nou decret per intentar recuperar les mesures. Anem al Congrés dels Diputats. Paula Brujats, bona tarda.
Bona tarda. Sí, hi ha molt malestar a la Moncloa amb el PP i també amb Junts per haver tombat les mesures, però el govern espanyol evita el xoc en públic amb Junts i en culpa sobretot el Partit Popular. María Jesús Montero, ministra d'Hisenda, i Óscar Puente, de Transports.
Son los grupos parlamentarios y el Partido Popular en particular quien en el día de hoy ha decidido que se congelen las pensiones, que lo expliquen, y que no haya transporte público después de que el gobierno lo había decidido, que lo expliquen.
Realmente piensen que era muy difícil de verdad creer que íbamos a llegar a esta situación.
I és que la Moncloa confiava a reconduir la situació amb Junts, però no se n'ha sortit i els de Puigdemont acusen els socialistes de xantatge a les xarxes socials. Puigdemont ha dit que si el PSOE l'importa tessin realment els pensionistes o els usuaris de transport, no haurien fet aquest decret barrejant tota mena de mesures. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
Més notícies, Anna Alfonso.
Continuem a Madrid perquè el ple ha aprovat per unanimitat que el Tribunal Suprem investigui l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, pel cas Coldo. Madrid, Cristian Roldán.
Bona tarda. La votació s'ha fet a porta tancada i, de moment, cap diputat ha volgut comentar-ne res al respecte. D'aquesta manera, el Tribunal Suprem té llum verda per investigar l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, en el marc del cas Coldo. El jutge Puente, recordem, sospita que va poder incórrer en fins a 4 delictes diferents. Ábalos havia sol·licitat a la cambra ajornar la decisió fins que el Suprem resolgués el seu recurs de súplica i que celebrés la votació quan es reprenguessin els plens ordinaris, és a dir, el mes de febrer. Però, finalment, s'ha denegat aquesta petició i, com dèiem, s'ha aprovat per unanimitat. Roldán, Catalunya Ràdio, Madrid.
A aquesta hora de començar el Consell d'Administració que ha d'aprovar el retorn de la seu social del Banc Sabadell a Catalunya. Una reunió que es farà de manera híbrida amb alguns consellers que hi seran presencialment i d'altres que hi participaran de manera virtual. Han de fer oficial que el banc abandoni Alacant, on van portar la seu l'any 2017, i que torni a la ciutat de Sabadell enmig de l'OPA hostil del BBVA. El president Salvador Illa considera que és una bona notícia que confirma que Catalunya recupera el clima de confiança.
Confirma que anem pel bon camí. El bon camí és el camí del bon govern, el bon camí és el camí de l'estabilitat institucional i el bon camí és el camí de la seguretat jurídica. És el camí de la confiança, és el camí de mirar endavant, d'acostar per al futur. Bones notícies que crec que també hem de saber posar en valor.
Primera valoració també del BBVA, que assegura que no canvia res en l'OPA. Fons de l'entitat expliquen a Catalunya Ràdio que és una decisió que respecten i que no afecta les bondats que diuen que té l'oferta de compra.
La policia alemanya ha detingut un jove que ha matat a ganivetades un home i un nen de 2 anys en una ciutat de Baviera. Hi ha 2 persones més ferides greus. L'atac ha passat aquest matí en un parc de Schaffenburg, al sud-est de Frankfurt, i el suposat autor ja ha estat detingut. La policia informa que és d'origen afganès. Les autoritats de moment no hi veuen indicis de terrorisme i diuen que ja no hi ha cap perill a la zona on ha passat tot. Sigui com sigui, els episodis d'apunyalaments i també l'atropellament massiu en un mercat de Nadal han fet créixer la preocupació dels alemanys sobre la seguretat en plena precampanya electoral al país.
Fills de puta, volessin, no veuria mai el sol.
Quico Pi de la Serra rebrà un gran reconeixement demà passat a l'Auditori de Barcelona en un concert que inaugurarà la 30a edició del Festival Barnasants. Als seus 82 anys, el de Català Cançó ha preparat un recital amb cançons emblemàtiques de la seva discografia, a més d'alguna que estrenarà durant el concert Barcelona Montse Camps.
Amb 82 anys en plena forma, amb molta curiositat i ganes de crear, Quico Pi de la Serra assegura que l'escenari ho donarà tot. Ha fet una tria de les seves cançons, n'ha triat d'altres, en recorda Guillem de Fac i Ovidi Molló, i també de noves, una de les quals es diu Llunetes, però no n'ha volgut parlar massa. Veu de la cançó combativa, creu que sempre hi haurà censura i autocensura.
Hi haurà autocensura sempre, no que encara hi ha. Hi haurà, hi ha hagut sempre. A veure, l'anarquia jo crec que és fantàstica, eh?
A mirada lúcida i crítica, lamenta el mal estat de salut de la indústria discogràfica, diu que no utilitza les xarxes socials perquè són invasives i això sí, escolta música per internet. De moment, no té previst deixar els escenaris amb música combativa i també d'amor. Montse Camps, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Els esports, Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda. La Champions, avui és el torn del Girona, després que el Barça aconseguís ahir la classificació al camp del Benfica per 4-5. Aquest vespre a les 9, Milan-Girona, San Siro, l'antena de Catalunya Ràdio, partida 8:45. També destaquen avui a la Champions el PSG City i el Madrid Salzburg. Encara en futbol, el Barça femení juga avui la primera semifinal de la Supercopa contra l'Atlètic de Madrid. El partit és a les 7 a Butarque. En tenis, a l'Open d'Austràlia, la segona semifinal del quadre masculí enfrontarà enfrontarà Madison Keys i Iga Swiatek. El masculí, ara sí, Jannik Sinner, s'ha classificat per les semifinals per la via ràpida. Ha superat De Mignor per 3-16-0. Ben Shelton també ha passat aquest matí a les semifinals. Això vol dir que Sinner i Shelton en jugaran una de semifinal, l'altra enfrontarà Zverev i Djokovic. La selecció espanyola d'handbol s'estrena avui a la segona fase del Mundial contra Noruega, 8:45. I en bàsquet, el Morabanc Andorra ha anunciat que Nacho Lezcano deixa de ser el seu entrenador.
Fins aquí les notícies.
Quan va provocar la ira de les autoritats franquistes amb la pel·lícula El Verdugo, semblava que la carrera de Luis Berlanga havia arribat al final, fins i tot havent triomfat amb la pel·lícula al Festival de Venècia. Som a l'any 1963 i la pel·lícula denunciava la pràctica de la pena de mort quan a Espanya encara es feien execucions. Diuen que quan Franco va veure la pel·lícula va afirmar: Luis Berlanga no és comunista, és una cosa molt pitjor, és un mal espanyol. Cal reivindicar i redescobrir aquest mal espanyol, que va saber aprofitar-se de la necessitat que tenia el règim de mantenir una bona imatge de cara enfora per esquinçar-lo a través de la sàtira al cinema. A l'exposició Interior Berlanga descobrireu la seva cara més tenaç, un tarannà clau que explica que persistís malgrat la censura, i també la més íntima, on podreu veure que aquesta valentia surt en realitat d'un home que tenia moltes pors, i no només de la mort.
Has vist El Verdugo?
Sí. Estava en
part. No us la perdeu, i podeu anar fins al 20 d'abril a CaixaForum Barcelona. Us recomanem reservar-ne les entrades amb antelació a caixaforum.org.
Passen 7 minuts de les 4 i aquí comença la tarda de Catalunya Ràdio.
Caprabo us ofereix cada dia la tarda de Catalunya Ràdio.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carola.
Bona tarda, família. Avui som dimecres 22 de gener, i si és dimecres vol dir que fem la sobretaula amb els carquinyolis majors de dimecres. Estel Soler, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs, estimada?
Mira, entre 6 i 7.
Entre 6 i 7, oh! M'encanta que a partir d'ara li posis valoracions numèriques.
D'acord, ho farem així.
Entre 6 i 7, em sembla bé.
Bé.
És un bé notable.
Sí.
Tota la meva infància, me la vaig passar així, entre bé notable.
Com era aquella frase típica dels...
Progressa adequadament.
Progressa adequadament, així estàvem. Escolta'm, Estel, ahir vam tenir el Biel, perquè avui té assaig.
Ja ho sé, és una rata.
El vam substituir per una copletista.
Home.
I avui tenim la major copletista de Catalunya, acompanyant Estel Soler. Parlem de Brigitta Lamour.
Soc la crítica de Marieta, que retreu aquest cant de picardia.
I amb el mateix soldat, si no hi hagués anat, jo encara tornaria a anar a la Font del Gat.
Marramiau!
No li has dit, Carol, que li vas posar la música a Biel Duran?
Li vaig posar la música a Biel Duran.
Error.
No, perquè li vaig dir... A veure, els dimarts sempre ha de sonar la música, i vaig dir de copletista a copletista.
Molt bé.
Perquè és una mica artisto, ell. No, la vaig haver de cantar jo.
Doncs bones tardes. No penseu que hauríem de reivindicar la Font del Gat com a...
Jo ho reivindico tot.
Tot.
Doncs tot. A més...
Tot en general.
Sí. A més, els coplets els reivindico sempre.
A favor.
Sempre.
Molt bé, reivindicats els coplets per la nostra copletista de capçalera, la Brigitta Lamour. Carquinyolis a la producció, la Dolors Joanola, i avui a la peixera en David Bueno, i la ratafies al control en Sam Silva i en Fran López.
Take a load, Benny. Take a load, for free. Take a load,
Fran ens posa aquesta cançó, perquè ja sabeu que és el creador de les petites píndoles musicals, perquè ha mort Garth Hudson, últim membre de la mítica banda The Band. Ai, pobre.
Bueno, nena, has estat l'últim, no el primer.
Sí, també és veritat.
Va, vols voler fer el favor, que ja costa molt el gener, com perquè estiguem així.
Que optimista, has estat l'últim i no el primer. Els carquinyolis habituals. Avui aquí a la taula amb mi, Fran Domènech, Esther Vallès i Carlos Baraiber. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Baraiber, va, comencem per tu, què ens expliques?
Vinc a baixar una mica el to, també, sí.
Hòstia, no, de veritat, no baixem el to, no, és que és dilluns. Ai, que és dilluns, és dimecres.
Vinga.
Molt bé, Lisset, no, estava pensant en el Blue Monday. Blue Monday va ser trist.
Vaig tenir un gran Blue Monday de merda.
Ah, sí, eh?
Sí, total.
Nosaltres no, nosaltres
jo sí,
bé.
Jo sí,
a tu sí?
Jo vaig marxar de la ràdio i se'm va espatllar el cotxe. De moment, vinc en tren ara a la ràdio cada dia.
Només trigues 7 hores,
sí,
està bé.
Sí, sí, això sí. És una gran maledicció.
I demà tornarà a no ser gratis.
El tren?
Sí.
Demà no tornes a pagar, ja?
Jo ja no vull saber.
Sí, però si tens un títol encara antic, em sembla que sí, valida.
Doncs mira, el podré aprofitar.
Vinga, va.
Ho han dit ara a Catalunya Migdia, ara li preguntarem a l'Òscar. Ara li preguntem a l'Òscar, perquè no me'n recordo.
Bueno, jo estic una mica passat, però volia tornar a parlar d'Elon Musk. En aquest cas és per alertar d'un nou objectiu d'aquest personatge i tota la caterva de seguidors
que li van
al darrere. Bueno, aquest és la fi última, diguéssim, però mica en mica s'omple la pica. I el nou objectiu a batre és la Viquipèdia. Musk s'està dedicant ja fa cert temps a criticar la Viquipèdia, a dir que és una eina de l'esquerra global i a demanar a tothom que deixi de donar-hi diners. Ja sabeu que la Viquipèdia es manté amb donatius, és una fundació, i acusa els editors d'aquesta enciclopèdia lliure de ser activistes d'esquerres. Bàsicament, i perquè ens entenguem, està intentant allò de crear un ministeri de la veritat, com el que va descriure Orwell, aquell ministeri que controlava els mitjans, l'entreteniment, l'art, l'educació, tot amb l'objectiu de reescriure una mica la història.
Feixisme, una mica així.
Jo dormo pitjor des de la firma d'aquest senyor, la presa de possessió d'aquest senyor, dormo una mica pitjor, us ho dic ara. No d'Elon Musk, de Donald Trump.
Sí, davant d'això li he anat a preguntar a l'Àlex Hinojo, el nostre viquipedista de referència, si creu que aquesta campanya de desprestigi els pot fer mal.
A veure, sentim-lo.
D'una banda pot generar l'efecte contrari, és a dir, que gent que fins ara no havia donat a Viquipèdia considera fer una donació i convida tothom a fer-ho, i d'altra banda sí que em fa més por és que el que han fet a xarxes, que han fet molt difícil la interacció entre humans perquè ho emmerden tot en comentaris de trolls i tot això, si transporten aquest sistema d'emmerdar a la comunitat wiki, doncs això sí que és més difícil de gestionar, perquè som una comunitat petita, en el fons, que ens gestionem entre nosaltres i tenim els nostres sistemes de control de verificació, però aquí sí que veig més riscos.
Doncs esperem que no arribin els trolls a la Viquipèdia i confiem en que editar un article amb rigor sigui massa feina pels trolls de Musk i que no s'hi dediquin de manera consistent.
Mira, jo aposto que serà massa feina.
Heu parlat del percentatge de gent que se n'estan anant de Twitter?
No n'hem parlat encara.
Cada dia jo en llegeixo dos o tres que s'acomiaden, eh?
No n'hem parlat encara.
Associacions, entitats...
Jo, personalment, m'ho estic pensant. La migració, tampoc no soc, com que soc zero actiu a Twitter, però m'agradaria ser més activa a Blue Sky, perquè he deixat de ser activa a Twitter precisament per
però
trolls.
No creieu que ens hauríem de fer-ho alhora? Un, dos, sí. Tres, ara, tu.
Mira, ho vaig pensar.
Però costa molt, és veritat.
Pensar. Tu estàs molt a Blue Sky,
molt,
visita.
Sí, però no veig la mateixa interactuació que l'X.
Poc a poc.
Jo aniré migrant. L'X.
Anirem migrant, poc a poc. Parlant de trolls, Fran Domènech, com estàs?
Hola, bona tarda. Un
neguitós, molt neguitós.
Un
encapçalador.
Un troll no és aquell dels gnomos?
Sí, també.
I els trolls aquells que es comercialitzaven als anys 90, que tenien tots els pèls de punta, sí, que tenien molt de cabell.
Sí, sí,
com en Fran Domènech.
Sí, però no, aquest no seria el cas. No, estic neguitós perquè, no sé si ho sabeu, però cada vegada falta menys pel Dia Mundial de la Ràdio. Marconi i tu, més o menys, Brigitte?
Més o menys.
No?
Ell va ser una mica més gran que jo, no? Una mica més.
Vam compartir escola?
Ell ja va acabar. Quan va acabar, sí. Ell, jo vaig començar el primer curs.
Ah, veus?
Però era molt maco. Això sí que me'n recordo que era molt sociable.
Això és el 13 de febrer, ja ho sabeu.
Sí, dijous.
D'aquesta casa. La tarda de Catalunya Ràdio també, en tant que programa d'aquesta casa, es farà allà on vosaltres vulgueu.
Però jo donava per fer que tothom anava a casa de l'Elisenda.
Mira, ja m'agradaria, però és que no hi cabem. T'ho juro que no hi cabem. Qui ha estat a casa meva d'aquí? Un, dos, tres, quatre.
A casa teva, sí.
Tots menys la Brigitte.
No, tranquil·la.
El més gran és la terrassa. I
la besàvia anirà a veure quan neixi la criatura.
Brigitte, fes una cosa. Si vols anar a casa de l'Elisenda Carot, doncs entres a catradio.cat, allà trobaràs l'apartat del Dia Mundial de la Ràdio, cliques i expliques per què creus que aquest és el lloc ideal per anar a fer el programa de ràdio? Si tenen una casa, un local...
Una servidora també pot oferir el seu palau.
Oh, clar, sí, clar,
un
palau.
Sí, sí, no per la tarda, nena.
El Brigipis?
El Brigipis, no, el palau. No per la tarda, nena.
Com? Per què?
No pel programa de la tarda.
Sí, una home, festa nocturna. Per quin programa?
A mi em faria molta il·lusió, nena, aquest de...
Les dones i els dies.
No, de la nit dels ignorants.
Home, doncs fes la sol·licitud.
Fes-ho, fes-ho.
Com no dormo, dius que vinguin a casa.
Però els hi has de portar galetes, Brigitte?
Totes les que cada setmana de Virgínia... Això. Les tinc allà.
Catradio.cat, catradio.cat. Va, de veritat, escolteu-me atentament. Oients de la tarda, que sé que sou molt actius a través del WhatsApp, oferiu-nos casa vostra, sigui on sigui, no cal que sigui una supercasa. Mira, l'any passat vam anar al Almacelles. La primera hora la vam fer des d'un pis d'un dels nostres oients, i un pis normal.
Sí,
ara allà al menjador. Ara ens vam fotre viandes begudes.
El català té aquesta cosa de com hem de portar els de la ràdio aquí. Com ho tenim tot?
Mira
com ho
tenim tot.
No, doncs perdona, fa dos anys... Fa dos anys vam anar a la cotilleria, en Rubí Casals, de Manresa. Carlos Balaibar va fer l'inalàmbric, envoltat de roba interior. Sí, sí, va venir també Xavier Grasset, Llucia Ramis i Quimi Portet. Atenció!
Va ser guapíssim.
No, és que passen coses increïbles. Quedeu-vos amb el que va dir Quimi Portet.
Què tal? Bona tarda.
I tu havia de dir que faries de micròfon autònom en una cotilleria, oi?
Sí, mira, ho posaré al currículum. No s'ha regalat.
Bé, content de ser aquí a Manresa.
Vens molt elegant, trobo.
Venia a la cotilleria, sí. Llavors dic, deixa'm...
T'agraden els mitjons divertits?
Sempre, que podem una mica de color.
Crec que per quin tenen, eh?
Doncs ja farem...
T'ho dic perquè m'emporto un 10% de tot el gènere que color.
Escolt la ràdio indirectament perquè estic envoltada de gent que l'escolta molt i, per tant, m'expliquen tot el que han sentit durant el dia, no?
Vaig néixer al 57 i quan jo creixia la ràdio era...
El 57, has dit?
Vaig néixer al 57.
El mateix any que s'inaugura aquesta cotilleria?
Ah, sí? Doncs...
Que sembla que ho he fet d'expressament.
Podria ser el director general.
Mira, ara parlarem amb en Carles.
Potser ho soc, eh?
Doncs això és el que va passar, entre altres coses, el dia 13 de febrer de 2023, a Manresa.
Va, 13 de febrer, busquem anar a casa d'algú, al comerç d'algú, al negoci d'algú, a la finca d'algú. Si és original, millor que millor. Tenim una de les propostes, és a Maó, sí. En tenim una als Estats Units.
A Chicago teníem una que ens va enviar l'Eli.
A Canadà, també.
Sí, ara, volia passar a Vancouver. Sí.
A Vancouver.
I però esteu autoritzats a sortir del Principat o no?
Del regne. Autoritzats, què vol dir? Bueno,
quin pressupost hi ha, vull dir, vaig dir.
El tema és que la promo estem dient que podem canviar de país. El que passa que la tarda porta un entourage, podríem dir, entre carquinyolis.
Sí, Andorra és un país.
Tres hores.
Andorra és un país.
Jo tinc una cosa, m'encantaria anar a Andorra.
A Andorra jo hi tinc família, si voleu us envio...
Home, doncs gestioneu. Va, oients, feu una cosa. Ja sé que heu d'entrar a catradio.cat i a fer-ho, allà, oficialment, però a través del WhatsApp, el 607-070901, perquè em consta que hi ha molta gent que diu, ai, però com ho he de fer? Perquè es perden, tot i que és fàcil, eh? Quan entres a catradio.cat, allà t'hi porta una pestanya, però us podem fer monitoratge. Si voleu oferir casa vostra, fem una primera criba, si us sembla, a través del 607-070901, 607-070901, escriviu-nos un WhatsApp si ens voleu oferir casa vostra. Parlem amb vosaltres i us ajudem a fer aquesta sol·licitud a través de catradio.cat. Va, digueu-nos així d'entrada, vomiteu-nos d'on sou i com és casa vostra i per què voldríeu que el dia 13 de febrer anem a casa vostra, el 607-070901.
Jo tinc una altra persona que ens convida des dels United States, eh?
Oh,
des de Washington DC, ni més ni menys, eh?
Però no va al Garriga.
Sí, és el Garriga.
Home, sí,
és el Garriga. El nostre corresponsal ens ha convidat a casa seva.
Recordar que la setmana passada que vam fer aquella taula de persones que havien fet un canvi radical de feina, ens va escriure el Markel, 36 anys, que viu a Ordino.
És veritat?
I que havia fet 28 canvis de feina. Va començar interessant-se pel món de l'enoturisme. Després va fer barman i va mini broker. I ara va treballar en una granja d'Islàndia i ara treballa a Andorra. Doncs a casa del Markel podríem estar.
Per exemple, doncs va, ja ho sabeu, 607-070901, si voleu oferir casa vostra el 13 de febrer perquè vinguem a fer la ràdio en directe des d'allà tot l'equip de la tarda de Catalunya Ràdio. Allà us ajudem a fer aquesta sol·licitud a catradio.cat. Per cert, Francesc Garriga, ara que ho dèiem, connectarem amb ell a partir de les 6 de la tarda. A les 6 de la tarda parlarem amb Francesc Garriga perquè les últimes de Trump, bàsicament. No sé si heu vist una bisba, una senyora bisba.
Sí, sí, sí. No li ha agradat gens, eh?
Li demanava clemència, doncs ell va aguantar el tipus ja fent cares, allò, Juan las caras, Juan las caras. Sí. Doncs sembla que ara s'hi ha rebotat a través de Twitter, us explicarem aquesta història i moltes altres. Això entre moltes altres coses, perquè a partir de les 5 de la tarda també hi ha Urateca aquí a la tarda de Catalunya Ràdio. Com s'han de netejar els electrodomèstics? Us quedeu amb mi, eh?
Sí, nena, jo vull saber-ho perquè tinc moltes preguntes.
I després sol pel viar, perquè els senyors us penseu que no us afecta...
I els senyors també us afecta el sol pelvià.
Home, i tant.
M'entens?
L'entrecuix. Però
què és el sol pelvià?
Com que no saps què és el sol pelvià, Brigitte?
Pensava que era una finca immobiliària.
Si l'has de portar tu amb cadira de rodes.
Agència immobiliària.
Ai, senyor. Esther Vallès, què has descobert avui?
Doncs mira, he perdut el temps submergida a un lloc que per mi és com una llar de foc, per mi per tothom segurament, que és TikTok. Per què és una llar de foc? Perquè m'hi passo molta estona sentint un cert escalf, però quan s'apaga el món sempre és igual de fred. Llavors, aquesta setmana, a TikTok, està de moda, no sé si ho heu vist, fer remakes de cançons mítiques actuals que s'han fet ara, en l'última dècada.
Versions, tota la vida s'han dit.
I, exacte, fer versions com si s'haguessin escrit a una altra època, en aquest cas anterior a la nostra. Jo us en poso un exemple, que aquest és Titi me preguntó, de Bad Bunny, sona així.
Titi me preguntó si tengo mucha novia.
Aquesta és la cançó original. Sí. És perquè us en feu una idea. Es va escriure l'any 2022, cançó reggaetonera de discoteca, tu, Brigitte, no sé si t'agrada tant, per tots els públics, no?
Bueno,
una
mica. Horrorós.
Com sonaria si s'hagués escrit als anys 70?
Si me pregunto si tengo muchas novias.
Abans, no?
Això és molt musical, eh?
50.
Què et sembla, Brigitte? Trompetes, corda, vent...
Això preciós.
Veus tot el que t'agrada?
Llàstima de la lletra.
De fet, n'hi ha moltíssimes. Rau Alejandro, Rosalia, realment TikTok en va ple, i a més és una eina boníssima per combatre tots aquells que, quan veuen l'èxit de les cançons de reggaeton, diuen, això és el que li posaries si fossis avi als teus nets, no? No te'n sentiries gens orgulloses. Doncs mira, amb aquesta tendència, ara en comptes de posar-los això...
En la discoteca... Se pone loco todo lo nene.
Podríeu posar-los això.
En la discoteca se pone loco todo lo nene.
Vinga, vida parella.
Què ha passat? Què ha passat? Que com totes les tendències que neixen a un lloc del món, un bon dia arriben aquí, a casa nostra. Estimats i estimades, a Catalunya ja tenim un Instagram que podeu seguir a partir d'ara. Apunteu, apunta, Brigitte, amb aquest bolígraf que portes. Sí. @catalunya.ia.
Sí.
Com sonaria això?
La Marina está morena. La Fantina fa una trena.
Si la cançó l'haguessin escrit dos nois de Valls, però a l'any 1935.
La Marina està morena.
Durubà, durubà. Podria
ser un anunci, de gallina blanca.
Bueno, està prou bé, no?
És una mica pretrinca, no, això?
Però ara és moment que la Brigitte conegui de prop la intel·ligència artificial, que no la miri amb rebuig, i sapiguem com sonaria la seva cançó de presentació si es fes la sobretaula a l'any 2070.
Jo soc la crítica de ma Marieta, que reteu aquest cant amb picardia, i amb el mateix soldat, si no hi hagués...
Pues mola!
Mira, nens, m'agrada.
No està malament,
Mireu que hem fet això.
Ja.
Som-hi!
Ara t'has menjat el pont, havies d'anar a la tornada.
Sí, mengeu-vos les virgínies, que no porta sucre i no puja.
Aquesta és la Marieta de l'Ullviu.
Això, això és Núria Feliu.
Doncs m'encanta, nena.
A l'any què, has dit?
A l'any 2070.
El 2070 o el 1999, perquè filla meva...
Tot torna. Bona Eri,
Àrea Concord... A partir d'ara la pots presentar així. A la Brigitte.
Brigitte, l'amor. De seguida em dius la frase, sí. Perquè això i moltes coses més des d'ara i fins les 7. Atents a la ràdio, perquè...
Sí, està molt bé a la tarda.
Ara. Va, serviu que fa tot a casa, que comencem la sobretaula.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
Què rius tu ara? Què està passant? Va. A veure, compartiu amb tota la classe.
No, que dius...
No, que dic que mai dono ni una, nena.
Que no diu bé la frase.
No. I avui l'he dit bé o no?
No.
Tampoc.
Jo la faig sempre en to de prostituta.
Ha dit molt bé. Està molt bé i és si està bé a la tarda.
Si ja està molt bé,
no, però si el dit és aquest, és aquest. Vull dir, a veure, no, just do it del Nike. No, mira, just do it fast. No, perquè vull. No.
Just do it si et ve de gust.
Exacte.
No em passen ni una, Ni una me passen.
Carquinyolis, carquinyolis, en aquest cas. Vosaltres mossegueu les ungles?
No, perquè no tinc temps.
No tens temps, va, no. Fantàstic.
No, el repelons, mira, ara m'està barallant amb un repeló.
No, nena.
M'ha sortit alguna vegada m'ha sortit un voltadits d'aquest.
Vigila amb el repelón. Els repelons, els voltadits, perquè l'any passat no l'altre, vàrem parlar amb en García Albiol.
L'alcalde de Badalona, sí.
Va estar ingressat. Nosaltres el vam trucar per saber per què estava ingressat.
Per un repeló.
I ens va confessar a la tarda de Catalunya Ràdio que era per un repeló, que quasi li costa la vida,
S'havia publicat que era perquè s'havia tallat tallant meló.
Exacte.
No, és que algú...
No era un meló, era
més malament que era un repeló.
I aquí vam destapar la veritat. En castellà és una paraula que et porta el triangle de les Bermudes. Sí, sí, no entens català, eh?
El voltadits de l'Albiol. Hi ha qui es mossega les ungles en moments de tensió o per passar nervis, nervis com els que la colorada ahir, a la nit de Champions masculina, va viure, mireu la TDT.
Compte, Stenznek a topa amb el Balde i això permet al Benfica marcar el gol del... Mare meva, quina topada entre Stenznek i Balde. Cop de cap, gol! Gol, 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 gol! Rafinha entra dins l'àrea, Rafinha, retalla, Rafinha, xuta!
Deia en Bernat Soler, el primer equip del Barça va remuntar ahir a la nit contra el Benfica i va acabar guanyant 4-5 en un partit de nervis, d'emocions. Jo vaig dir, a casa vaig dir, més d'un culer avui ha palmat.
De
mort, de veritat.
D'infart.
Home, això t'agafa un infart, ho vas veure?
A mi m'ha fet la goma de la faixa, nena.
Home, mínimament.
Quedava un quart d'hora i ja donaven per perdut i que aprofito i rento els plats.
A més, és un partit que jo no en sé de futbol, ja ho sabeu, però per mi no tenia cap mena de sentit. O sigui, van passar coses molt estranyes.
Sí, horrorós.
Un gol que va ser un rebot perquè...
Ni s'ho esperaven.
El pati de col·le, el del que li rebota el cap.
Qui va ser? A Rafinha, que li rebota el cap i dic, però s'ha encarregat d'un jugador així de cop?
I ell no sap com ha fet el gol, a més.
Clar, després aquells dos, Stenzny... Sí, que xoca, perquè va acollir una pilota i xoca. O sigui, semblava els autos locos fet partit. Xavi Campos, el cap d'Esports de Catalunya Ràdio, segur que ho va gaudir. Bona tarda, Xavi.
I tant, sí, la veritat és que va ser molt emocionant.
Però va ser molt boig o no?
Massa i tot.
Hi havia un moment que deia, però o sigui, no puc assumir més.
I amb jugades surrealistes, perquè la de Stenzny i Balde, home, és un error greu del porter del Barça, per mi, però encara veus alguna d'aquestes, ara gairebé inèdita, en la història del futbol, el gol de Rafinha des de fora de l'àrea, de cap sense voler. Fer un gol de cap des de fora de l'àrea és gairebé impossible.
Sense voler.
Maradona va fer un fa molts anys de vaselina, però no els veus. I aquest tio el fa i sense voler.
Sense voler. És que la imatge, no hi ha la repetició, deia...
Carai, m'han fet mal.
Aquest tio no sap el que ha passat.
A mi m'agradaria pensar que potser no recorda... Igual no recorda que va marcar aquell gol.
És que el celebra Lewandowski abans que ell.
El celebra Lewandowski com si fos cap d'any.
Sabeu què vaig pensar? Que és un gol molt perillós per als narradors. Molt perillós per als narradors, perquè és el típic moment que més que relaxar-te, busques alguna referència, treus la vista del terreny de joc. I dius, què collons ha passat?
És que la realització no l'enganxa bé.
No, és la repetició.
És molt estranya, perquè la tenen la càmera mal posada.
Clar, el realitzador el va agafar
i
en aquell moment de relax.
Crec que el Torque i el Bernat triquen com 2-3 segons.
Crec que el Bernat va estar prou... O sigui, estava atent en aquell moment, però és molt natural que el narrador els ordeni el paper, ha fet aquest canvi, m'apunto bé el jugador del Benfica, canvio el paper que utilitzen els narradors per tenir referències dels rivals. I sí, clar, era tan imprevisible.
Molt fort.
Jo des del periquisme vaig pensar, és el gol de Tamudo, que va corrent cap al porter, salta...
Però jo em pensava
que era aquest, perquè no el vaig veure.
Jo també.
I quan vaig mirar no veig encara com ha entrat la pilota.
És pati de col·le, que tens l'entrepà i portes ulleres, és a dir, servidora de vostès, i et cau una hòstia de no sé on, et vola l'entrepà i les ulleres. No us ha passat mai?
Sí. Mira, nens, l'important és que ens hem classificat, però és veritat que no va haver joc. No va haver joc.
Va ser estrany, va ser curiós.
Però l'important que és que estem a...
Molt bé, Brigitte, el top costa.
Xavi Campos, tendencialment t'hem portat aquí perquè vull saber si et mossegues les ungles.
Molt.
Oi que sí? És que és un gest que habitualment et veiem.
Sí.
I durant els partits?
Durant els partits també, durant la vida, en general.
Quants anys fa, recordes?
Des de ben petit, la meva mare em va posar...
El líquid aquell.
Que, clar, m'intoxicava i al final ja vaig dir, escolta'm, no me'l posis més, perquè és que tinc mal regust de boca.
Així, estava sense ungles i amb rentat d'estómac. Molt bé.
Ara passo bona etapa, tot i que els meus dits estan absolutament deformats, perquè més que les ungles, el que faig són els repelons.
Però estigui't, nen, que t'arribaràs del colze.
Hi ha hagut etapes que m'ha fet molta vergonya ensenyar els dits, perquè és que les ferides eren obertes, sang... Sí, és un tic, això et diria que és un tic nerviós.
És un tic nerviós i pot portar conseqüències. A tu t'has portat conseqüències mandibulars o dentals?
Que jo sàpiga, no.
Que tu sàpigues, no. Doncs mira, parlant d'ungles, atenció, queda't, Xavi, sí, perquè això t'interessarà. S'estima que al voltant d'un 30% dels nens d'entre 5 i 10 anys sol tenir onicofàgia, que és el nom amb què es coneix aquesta pràctica de menjar-se les ungles.
Això no ho havia dit, ja.
Onicofàgia.
Onicofàgia.
Ets onicòfag, que ho sàpigues.
D'acord.
Ets onic.
Un defecte més.
Els problemes més típics... Ah, no, aquest percentatge, us deia, que augmenta amb els adolescents, arriba a un 50%, que tots hem passat aquesta etapa. Sí. I a partir dels 18 anys, la xifra xifra disminueix fins a arribar a l'edat adulta on la xifra es manté al 15%. Ets dels especials, del 15%, sí. Xavi. Els problemes més típics que tots coneixem per culpa de mossegar-nos les ungles, ja el sabem, eh? Ferides als dits, ara ens ho deien Xavi, pells infectades o fins i tot casos que poden arribar a perdre la mateixa ungla de tant estirar, eh? No és broma. Però el que és menys comú i probablement menys conegut són els problemes bucodentals. Parlem ara, si us sembla, amb la Sara Quiles Díaz, que és odontopediatra. Bona tarda, Sara.
Hola, bona tarda.
Sara, d'entrada, és cert que sovint no tenim en compte els possibles problemes a la boca que pot comportar menjar-se les ungles.
Sí.
Quins són els problemes dentals més comuns que t'has trobat com a dentista per culpa de la onicofàgia?
Bé, generalment són inflamacions de les genives, que moltes vegades al mossegar-nos les ungles transportem aquestes bactèries que ens causen les infeccions als dits, les transportem a la boca i aquí a través de la boca cap a l'interior del cos. Aleshores, això provoca una inflamació de les genives i també el fet d'anar-se mossegant les ungletes provoca un desgast de les dents. Això el que fa és que s'erosiona l'esmalt i es poden arribar a produir microtraumatismes que en casos extrems poden arribar a estallar les dents o inclús fracturar-les.
O sigui, que anar rescantant les dents que al final te les parteixes per la meitat.
No per la meitat, però sí que anar perdent com s'estella l'esmalt. Anem perdent una miqueta d'estructura de l'esmalt.
Clar, jo ara diré una estupidesa, però evidentment que dins les ungles s'hi acumula ronya, que hi ha bactèries, i per tant posar els dits a la boca fatal.
I a vegades, nano, que sembla que hagi jugat amb plastilina.
Jo veig aquí una contradicció, que és si tu te les mossegues, no tens espai entre l'ungla i la carn, per tant no s'hi acumula ronya, això és bé, no?
La ronya te la menges. No, jo crec que s'hi acumula igual i te la menges.
No arriba a haver-hi acumulació.
Exacte, tu no la deixes créixer prou. Jo ara, mira, analitzeu les meves ungles, hi ha una mica de brutícia, saps?
Amb els dits vas tocant coses, no només amb l'ungla.
Sí, però no és la permanent aquella, no.
No té brutícia perquè no té ungla.
A veure, Sara, què hi ha del cert en el que estan dient els nostres sobretaulers?
Les estupideses que estan dient.
Bé, de fet, el fet d'anar tocant les coses no només s'acumula a sota de la ungla, sinó també als costats on s'ajunta la ungla amb el dit pel costadet, no només per on tenim la zona blanca.
Allà on mosseguem, tant, allà on mosseguem la pell.
Exacte. Per tant, allà també hi ha acumulació de bactèries.
Sara, veient aquestes dades, tu a la consulta t'has trobat més nens, més adolescents, més adults per culpa de mossegar-se les ungles?
Bastant més nens a partir de cap als 8 anys o així, més o menys, i ja tirant cap a l'adolescència.
Veus? I pot comportar també herpes labials, talls als llavis, aftes, o no està relacionat?
Sí, perquè al mossegar-nos les ungles no només tenim bactèries, també tenim fongs a sota de les ungles.
Colló.
I aleshores, exacte. I el fet de mossegar-nos les ungles pots fer una petita ferida, que això generi una afta i de més.
Hosti, nen, o sigui, estava pensant en Xavi. Xavi, si poses les ungles en cotonets, nen, et surt un arbre.
No, jo m'he arribat a posar guants per la meva vida diària a casa, en els moments de màxima tensió i d'estrès. Ah, jo relaciono molt amb l'estrès. Quan me'n vaig de vacances, són 2-3 setmanes que la cosa relaxa.
Et creixen les ungles.
Sí, com a mínim no tinc ferides. I he de dir que fa un any i mig, un parell d'anys, la cosa va a menys. És que hi ha hagut moments que a mi em feia, a banda de vergonya, em feia mal. Eren autolesions.
Clar, és que et fas mal.
A la meva filla també li passa.
Sí,
sí, a la
I
gran.
A mi també.
Sí, sí.
Tu també?
Jo, des de petita, que em mossego les ungles, impossible. Em van posar el que va dir en Xavi, que el típic Mordex, igual, intoxicada tot el dia. I és,
perquè
i,
no paraves.
No, i he fet una cosa que fan sovint les meves amigues, que és, em faig les ungles de gel, i així no me les mossego. És igual.
Les arrencaves?
No, tornava que me les traiessin. Llavors, és que és una cosa que és inevitable, sí, sí.
Hi ha una altra variant d'això, Sara, que els pacients que es mosseguen les ungles són més propensos a tenir alteracions o malalties orals com que tenen a veure amb la mandíbula.
Exacte, amb tot el que és el tema de l'articulació, perquè cada vegada que nosaltres ens mosseguem les ungles el que fem és contactar l'extrem dels incisius superiors amb els inferiors. I aquesta és, per assolir aquesta posició, hem de desplaçar la mandíbula fora de la seva articulació. Si us poseu la mà al costat de l'orella i feu el gest de mossegar-vos d'ajuntar la part de dalt amb la de baix, amb les dentetes del davant, vale? Si us toqueu al costat de l'orella, just al davant,
Notareu
notareu que es desplaça. Aleshores, si això ho anem fent de forma repetida, forcem l'articulació fora del seu lloc i l'estem obligant a treballar en una posició que no és natural. I això pot donar lloc a dolor i dificultat per mastegar, i a la llarga pot donar lloc a mals de cap o mals de coll.
Ostres, Déu-n'hi-do, eh? Pitjor o millor que el bruxisme? És a dir, és més perjudicial això de mossegar-nos les ungles, o és més perjudicial dormir serrant-nos les dents?
Bueno, no hi ha estudis que ho comparin, els riscos d'una parafunció i una altra, però sí que és cert que com que tot el que és el tema de la onicofàgia i del bruxisme es relaciona a moments d'estrès o amb ansietat, moltes vegades van de la mà. I els veiem els dos en els mateixos pacients.
Veus? Mira, Xavi, tu series un d'aquests. I els mòrdex, ja, ara dèiem, no?, aquest líquid, no? Hi ha alguna altra solució més enllà del mòrdex? Perquè estem veient que ni en el cas del Xavi ni en el cas de l'Ester funciona.
És intentar, sobretot, el que fem, jo que tracto més pacients petits, intentar buscar la font del per què tenim aquesta ansietat, aquesta necessitat de mossegar-nos les ungles i, de més, per calmar-nos, perquè al final és un mecanisme de relaxació. Intentar trobar la font, i tot el que és, per exemple, per dormir, l'opció que ha donat el Xavi de posar-se guants va molt bé, amb peques, de fet, hi ha uns guants que són per això.
Hi ha uns estris on... també, no? A la meva filla li han donat uns estris així com de goma,
sí?
Perquè els vagi mossegant,
sí?
I el porta,
sí,
penjat.
Sí.
I bé, ja n'és conscient. Però, i...
Perdoneu, has dit per dormir? És a dir, us les mossegueu a la nit, també?
No, a mi no passa això.
Ah, hi ha gent que se les mossega fins i tot dormint.
Bueno, és el fet de portar-se la mà a la boca, que generalment no fan l'acte de mossegar-se la ungla en si, però sí que és l'hàbit aquest de tornar a posar alguna cosa a la boca, que és un mecanisme de relaxació que fem com a mamífers, vull dir, és com el mecanisme de succió als nens, per això funciona el xumet.
I aquests artilugis que ara deia en Xavi, de goma, que te'ls penges del coll i distreus una mica la boca, això entenc que fa que no et mosseguis les ungles, però pot ser perjudicial per alguna, per la mandíbula,
exacte,
o de les dents?
Sí, perquè estàs mossegant un material que, a més, el més probable és que sigui de silicona.
Silicona, sí, exacte.
Per tant, han de fer bastanta força per poder-lo apretar.
Com a mínim resols el tema de les mans. No?
Exacte, vas fent per etapes.
No voldria obrir un altre meló, però clar,
odontològic no tant.
Estem en el punt en què les coses de silicona ens estan dient que les traiem de la cuina, perquè nosaltres ens les hem de posar a la boca.
Sí, sí.
No sé,
però
si
la cuina sobretot és pel fet,
no?,
que són... Sí, l'escalfar-se, si és...
La temperatura ambient, val.
Sí, no hi ha pregunta. Adjunta.
No, era un dubte que posar sobre la taula.
Silicona freda, sí.
Silicona freda, sí.
Si no, haurien de tancar tots els sex shops, també t'ho dic, no?
Sara, tens alguna opinió respecte de la silicona freda o no?
No, la veritat és que no és algo que m'hagués plantejat, però sí...
Està rient amb lo del sex shop,
ara. Clar, normal.
Aquí ara tots esteu pensant en una cosa en concret.
Vols dir que no es cautxo?
Però el sex shop, nens, no es menja, no?
Home, en principi no.
Ah.
En principi no.
Menjar com per empassar, no, però...
Jo ja m'he perdut.
No,
no
és la idea.
Que sí, que menja, no menjo, no?, les ungles i no vaig al sex shop.
Ara una col·laboradora ens diu una xorrada que va bé per no mossegar-se les ungles. Si porto les ungles arreglades, no me les mossego.
Sí, clar.
És el que deia l'Ester.
Sí, sí.
Per tant, avui el 607-070901, remeis per no mossegar-se les ungles. A veure si entre tots traiem una solució pel Xavi Campos i per l'Ester Vallès. 607-070901, entre tots els que participeu, un lot de galetes Virgínia. Sara Aquiles Díaz, odontopediatra, moltíssimes gràcies per aquest manual d'ungles. Una abraçada.
Adéu.
Adéu. Que és maca, la Sara.
Sí, Xavi, tu hi ha un dit que et mosseguis més que els altres?
Tu el dit gros, sí, ja t'he vist.
Totalment.
Sí, sí. Gros.
És el gros, també?
El gros i el del mig.
Però les teniu prou bé, no?, per mossegar-vos.
Perquè estem passant, almenys jo, una època millor, però quan les passo fatal,
sí, sí,
tinc les ungles.
De veritat.
És un mirall de com estem.
I les dels peus, no?
No, home, no.
Val. No, no. És que hi ha gent que es mossega les dels peus, eh?
Sí, la passió,
a la meva família.
A la teva família?
Sí.
A
la
meva bessó?
Això està bé, perquè us prepareu per anar al circ, no? Anar doblegant l'esquena.
Fran Domènech.
No, hi ha molta gent que s'està mossegant les ungles, perquè al principi del programa has demanat si volien oferir casa seva, i tinc dues propostes a oferir pel Dia Mundial de la Ràdio.
Dues propostes pel Dia Mundial de la Ràdio, va, som-hi.
Mira, tenim una... aquesta li agradarà molt a la Brigitta, perquè és una persona que ens escriu des d'Igualada. Ofereixo
Igualada,
casa meva Igualada, però el que t'agradarà és que l'Antònia ens està oferint donar-nos
xocolata amb melindros.
Oh,
per tant, jo crec que...
Tu, tots aquests, apunta-te'ls i els ajudem a fer la sol·licitud a catradio.cat perquè ens ofereixin casa seva el Dia Mundial de la Ràdio, 13 de febrer.
Doncs mira, i ara us...
M'agraden els melindros.
Segurament també us agradarà molt perquè ens escriu des dels Alps, concretament, des dels Alps francesos, frontera amb Suïssa, concretament des de l'estació d'esquí de Les Russes, és la Jasmine.
Jasmine, diu que guanyant punts.
La terra de serralada de Jura, que es diu, és una terra de bons vins, de bon formatge, també. I aquest cap de setmana passat s'hi ha celebrat la Copa Mundial d'Esquí de Fons.
Dades.
Potser podríem fer el primer campionat d'esquí de fons de Catalunya Ràdio, també, si anéssim a casa de la Jasmine.
Em sembla bé.
Xavi Mujal,
em practica.
Ah, de veritat? Doncs alerta, ja tenim una competició iniciada per un dels capos.
Jo trineu, val? Gràcies.
Ai, sí. El 607-070901, 607-070901, dues crides. Primer, si voleu que us ajudem a omplir la sol·licitud per venir el Dia Mundial de la Ràdio a casa vostra, escriviu-nos un WhatsApp i us ajudem. I per altra banda, remeis per no mossegar-nos les ungles. Veig per aquí una que diu sucar les ungles en all i bitxo. De seguida les repassem.
Vamos.
Xavi Campos, moltes gràcies.
Vosaltres.
Ara tornem.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Arriben les promos que t'omplen el rebost, com la nostra setmana de les marques. Amb un 30% de descompte en primeres marques com Príncipe, Milka, Doritos, Isabel, Mimosín, Rexona i moltes més. Descompte en cupó bescanviable. Fins al 27 de gener als hipermercats, Market Web i App. Carrefour. Tots ens mereixem el més bo, el millor preu.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Regala cinema. Regala Filmoteca. Abonaments des de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Ja us dic una cosa. Ahir vaig començar a pensar a dedicar-m'hi i al principi la cosa era com petita. Però hi he donat unes quantes voltes i potser m'hi llenço de cap. Que les coses comencen així, que sembla que no, però al final esdevenen quelcom molt, molt important.
Amb 20.000 euros al mes durant 30 anys, fins i tot els teus somnis més petits es poden fer grans. Eurodreams, sigues qui vols ser. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Collons.
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 No s'ha mogut gens.
Com vols que s'hagi mogut?
Vam suar com porcs, per fotre-la aquí dins.
Hòstia, pobre pany.
Vine a desenterrar els ossos de l'irlandès amb Ernest Villegas, Josep Julien i Pepo Blasco. Una comèdia negra i rural de teatre nu. Del 27 de gener al 12 de febrer al Poliorama.
A la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
A Assistència Sanitària som més de 5.000 metges a Barcelona compromesos amb la teva salut.
Som persones tenint cura de persones.
Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència Sanitària.
La dels metges.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Elisenda Carot.
Dos minutets i seran 4:45 de la tarda. Seguim a la sobretaula amb l'Estel Soler, amb la Brigida Lamour, amb l'Esther Vallès, amb en Carlos Baraiber i amb en Fran Domènech. Què t'està passant, Estel? Que has obert les Virgínies?
El primer cop, nen, estan totes menjant
menys
una servidora.
Digueu-me quan dura la pausa, perquè m'he quedat aquí.
Tota la xocolata empantanegada, no?
Mira, ara m'estic xupant els dits.
Fran Domènech, escolta'm, a través del 607-070901 demanàvem remeis per no mossegar-se les ungles. Què ens diuen?
Sí, mira, és que la Carme diu el que estàvem comentant fa una estona a la taula, que és que ella se les pinta, porto les ungles pintades sempre, i és el millor remei per no mossegar-me-les.
I el més car.
Però atenció perquè...
Sí, sí. Així llavors ho valores i no t'ho mossegues.
Hi ha molts oients que introdueixen algunes variants, algunes trampes que podem fer nosaltres per tenir, doncs, aquests petits tips
això,
per no mossegar-nos les ungles. La Roser diu, Al meu marit li pintaven les ungles amb pebre.
Olor, amb
pebre. I així no se les mossegava, posaven pebre. Abans has dit que hi havia un oient que et deia que hi posaven allibitxo. Doncs també un altre oient, la Anna, diu que sucava l'ungle amb bitxo, picant, i així feia que
però,
no...
Però un moment, això ho trobo perillós, perquè jo l'altre dia em vaig fotre a l'esquena una crema d'aquestes de fred i calor.
I et rasques l'ull i...
No, exacte, immediatament després, com una idiota, me'n vaig anar amb la mà a l'ull, imagina si tens pebre al dit.
Ah. Home, jo el problema que hi veig és que si t'agrada molt el bitxo, te les mossegaràs més, no?
És que t'estic recordant una anècdota d'un amic que va tallar bitxo per fer una salsa, no sé quina història, i després no es va rascar els ulls.
Ai.
Es va rascar una altra part del cul.
Dit el cul, eh? Ull infernal.
Per dintre dels pantalons.
Mentre espinava.
Mentre espinava. No, després. I es veu que la cosa va estar tota la tarda.
Abans d'emplatar.
A mi em passava això a la primera època de la pandèmia, que posar gel hidroalcohòlic, jo em poso molt el boli a la boca.
Ah, sí, clar.
I sense adonar-me'n, em posava el boli a la boca i pensava, què és aquest gust horrorós que tinc a la boca?
El gel.
Mira que
aviam,
la Montse...
també està bé com...
Sí.
És una mesura de merda, deixeu-m'ho dir, però buscar un nou tic, que no sigui aquest,
però el canvieu per un altre.
Llavors, jo, per exemple, abans sí que tenia com més tendència a les ungles i ara tinc un altre tic, que és que em toco els cabells. Els meus amics es posen molt nerviosos.
Molt bé.
Però com a mínim tinc les ungles bé.
I podria no
quedar-me
mal.
Calva,
I
podria
no
quedar-me calva. Sí. Tota l'estona faig així com
un...
Com
un
tirabuixó.
O
m'estiro així, busco cabells així.
No passa res.
Llavors, canviar de tic també potser és una solució.
Cada setmana un tic diferent, així no...
Exacte.
M'ha agradat més el que ha dit la doctora, de buscar l'origen, potser d'aquesta...
Sí, sempre és millor que facis cas als doctors, que estem soler que no en té ni idea.
Digue'm a mi pedagoga, no, però...
I meditar, també, sí.
La Montse té un marit que es mossegava les ungles i als 60 anys, diu, va decidir pintar-se-les, ell, perquè així olorava el pintaungles i llavors se li treien les ganes de...
Ai, que no, a mi m'agrada molt l'olor... De pintaungles, sí.
Bueno, doncs el marit de la Montse li ha funcionat, no se les mossega.
Doncs mira, aneu dient les vostres respostes al 607-070... 607-070-709-01.
Ara
anava a repetir una 307. 607-070-709-01. I entre tots els que participeu, lot de galetes Virgínies. Va, un tema que us encantarà especialment a la Brigitta i a l'Estel. Si obriu qualsevol portal immobiliari, podreu comprovar vosaltres mateixos que molts dels lloguers que us trobareu són de temporada. La raó, doncs, és l'astúcia que han trobat per esquivar el topall de preus que la Generalitat va començar a aplicar, recordareu, el mes de març de l'any passat, del 2024, amb la llum verda de l'Estat espanyol, ja que la Llei Estatal d'Habitatge cedia a les autonomies la competència per aplicar-la. El nostre company, en Lluís Freixas, periodista dels serveis informatius del 3CAT, ha estudiat el fenomen i ha tornat a la tarda de Catalunya Ràdio per explicar-nos-ho. Freixas, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Molt bé.
Avui t'he vist el TN a migdia.
Sí.
Estic a la tele ara.
Estàs a la tele, i per què et sentim tan malament si estàs a la tele?
Està lluny.
Que portes els auriculars, a veure si és de primer de ràdio, això, eh?
No, us estic parlant directament... Em sentiu bé o no?
No, sentim fatal, com si estiguessis rastregant el micròfon pel terra.
T'entenem, però
a veure,
us podies fer millor.
Millor ara.
A veure, parla. Has de parlar perquè et sentim, sí. Lluís?
Hola, em sentiu millor?
No, fem una cosa, anem a la publicitat. Hola.
Perdona,
jo sóc la tuberculosi.
De 3CAT i no us enteneu.
És que si és per la tele, envieu-lo a un estudi de la tele, home.
És el primer redactor transmèdia de la redacció i s'ha d'ajustar.
I funciona així. Que tu vulguis. Fes a favor d'agafar un micròfon de la tele, per favor. Envieu-lo a una cabina de TV3. Ara tornem a connectar amb en Lluís Freixas, fem la publicitat i a la tornada, Lluís Freixas.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot. Gato Negro és un taller artesà que fa 150 anys que fabrica cordes de guitarra. Per què ho sabem? Perquè ells mateixos ens han explicat la seva història a Empreses de Vanguardia, un espai al web de La Vanguardia per impulsar petites i mitjanes empreses com la teva. Entra a empresesdevanguardia.com i guanya visibilitat i reconeixement per al teu negoci.
Busquem el millor restaurant d'alta muntanya de la Vall d'Aran. Ai, que encara plourà. Tasta això. Està agra, oi?
Una mica agra.
Una mica.
Sí. Jo trobo que té com massa oli, veus?
Sí.
I, puà, saps?
Si a ti t'ataquen, tu ataques.
Joc de cartes. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Aix, Paloma, veig un petit raig de sol i m'agafa un mono de vaques.
Mono de vaques?
No, aquelles no, aquestes.
Ai, doncs jo les vaig reservar molt com viatges, que és supercòmode i fàcil.
Més de 50 anys i milions de viatgers fan que sapiguem quines vaques necessites. Elimina el mono de vaques amb 1.000 euros de descompte com a màxim per reserva. Al Com Viatges, sabem de viatgers.
La nit dels ignorants 3.0.
hi ha una plaga de tothom, però tothom, i tan fàcil que és dir d'acord. És una plaga perquè és que tothom, que no hi ha uns correctes lingüistes.
Hi ha un programa de ràdio per fer-hi preguntes o respostes. Què li sembla?
Vale. De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants 3.0. Què li sembla?
Vale. Ui, d'acord. Bona nit.
Catalunya Nit, les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim 2 hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i 2 hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, amb Manel Elias.
Aquest dimecres a partir de les 10, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Avui, el Girona juga la Champions al Tot Gira.
Viu el somni europeu amb nosaltres.
Avui, a partir de 8:45, Milan-Girona.
Tots els partits de Champions amb el Solà, el Xevi, el Cargol, la Susi Sala, en Fel Feixedes i tot l'equip del Tot Gira.
Avui, a partir de 8:45, Milan-Girona.
La Champions a la nostra manera. Amb segell Tot Gira. Girona.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
10 minutets i seran les 5 de la tarda. De seguida parlem amb en Lluís Freixas, però abans, Fran Domènech, què ens diuen a través del WhatsApp?
A veure, la Mireia diu que se les mossega. És important que també en aquesta comunitat d'oients doncs vagin explicant-ho. Hi ha molts oients que se les mosseguen. El que passa que diu que quan arriba l'hivern atura, deixa de mossegar-se-les.
A l'hivern no, eh?
Sí, a l'hivern no. Només
a
la resta de... No, perquè fa més fred i llavors diu que ja ho deixa de fer. El Miquel ho feia de petit. Diu, de petit me les mossegava moltíssim, però la meva mare va trobar un remei, que és dir-li que si segueixes mossegant-te les ungles, Miquel, fill meu, et posarem injeccions.
Oh.
I aquestes injeccions, que no sé què devien portar o amb què amenaçava la mare del Miquel, doncs va funcionar, i des d'aquell moment el Miquel ja no se les mossega. I acabo amb l'Àngels. L'Àngels diu, jo indulto les ungles. Estem sortint molts verbs avui, eh?
Mossegar, indulto les ungles, a veure com va això.
Jo indulto les ungles. Diu, què fa l'Àngels? Em poso una tirita als dits.
Sí.
Me la canvio. O sigui, es posa una tirita a un dit. I se la va canviant, la tirita. I és la manera de que la tirita faci de topall i ella se li treguin les ganes de mossegar les ungles.
No sé si ho he entès, però endavant.
I quan ha crescut la ungla, doncs ja...
Però què portes, les tirites ja de...
Ens ha enviat una fotografia,
de la patrulla
també
canina a cada dit.
Porta unes tirites petites a cada dit. Ens ha enviat una fotografia, també. L'Àngels, quina és la seva tanca. Ara la farem molta, sí.
De seguida seguim repassant, disculpeu, els vostres WhatsApps, però abans us he dit, no, a Catalunya migdia n'han parlat, que a partir de demà que hi ha els descomptes que hi havia en el transport, després que el Congrés que hi és el decret òmnibus que les prorrogava, però sembla que hi ha novetats, i quan diem Catalunya migdia es personifica aquí el nostre cap d'informatius. Òscar Fernández, bona tarda.
Bona tarda. Vosaltres en crideu i ho baixo ràpid.
La veu més sexy de Catalunya.
La veu més sexy de Catalunya.
Va, tira.
La veu sexy.
Això no és el primer cop que t'ho dic.
Va, Estel.
Escolta, qualsevol psicòleg et dirà que has d'assumir els compliments que se't diuen.
No li diguis perquè es posarà nerviós i al final agafarà i marxarà.
M'ho diuen totes i sempre.
Totes li ponen a Òscar Fernández.
La meva dona m'ho diuen totes.
Que truqui la dona.
Que truqui l'Helena, per favor. 93-201-7474. Òscar, va, hi ha novetats pel que fa al preu de transport?
Hi ha, com acostuma a passar quan es pren una mesura d'aquestes, hi ha una certa confusió. És a dir, el que passa és que el govern espanyol deixa de bonificar perquè no ha tirat endavant el decret llei en què volia prorrogar aquestes bonificacions. Això implica que totes les bonificacions del govern espanyol cauen. En el cas dels bitllets, per exemple, de Rodalies, o els que depenen de l'autoritat del transport metropolità, l'ATM, fins ara estaven bonificats un 30% pel govern espanyol i un 20% per la Generalitat. Cau el 30% del govern espanyol. Què fa l'ATM? L'ATM ens està dient, nosaltres mantindrem el 50%. És a dir, fins
es
ara...
Es menjaran aquest 30.
No ens diuen d'on sortiran els diners. Aquest és el dubte que ens genera. Nosaltres preguntem, però aquests diners d'on sortiran? Ja ho mirarem, però mantindrem. Demà qui vagi a comprar els bitllets de Rodalies, per entendre's, del transport públic de la ciutat de Barcelona, sí que tindrà aquest mateix descompte que hi havia del 50%. Bàsicament són la T jove i la T usual, que són les que depenen venen directament de l'ATM. En canvi, per exemple, els abonaments que són de Renfe llarga distància, aquests cauen,
perquè clar, no que no tenen l'ATM.
El doble, perquè fins ara estaven subvencionats al 50%.
Per l'Estat.
Per l'Estat. I a l'Estat...
Perdoneu, n'hi havia un que jo... que era aquell que tu pagaves 10 euros i que durava, no sé, uns quants mesos i després te'ls tornaven, aquests 10 euros. Hi havia un dipòsit, no sé com es diu aquest.
El bitllet, si tu el tens i l'has estat utilitzant fins ara, el pots seguir utilitzant fins que caduqui.
No, perquè el desembre s'acabava, no?
No, alguns no. Alguns si compraves al desembre.
El meu estava acabat.
Des de que el compres fins a...
Que la gent que tingui un abonament que l'ha estat utilitzant i que té data de caducitat, m'ho invento, el mes d'abril, el mes de març o el mes de juny, aquest té validesa. No és que aquest deixi de ser vàlid i demà n'hagi de comprar un de nou. No, no, aquest és vàlid. Però si s'ha de renovar demà passat, serà un altre preu. Això fa la sensació, però això no és informació, però fa la sensació que serà durant un període de temps curt, perquè la voluntat del govern espanyol és tornar a fer un altre decret, en aquest cas només sobre aquesta mesura, i que aquí sí que tindria el vot a favor de Junts per Catalunya, potser també del Partit Popular, etc, etc. Per tant, d'aquí uns dies fa la sensació que el govern espanyol farà un altre decret.
Seria bastant ràpid,
aquesta.
No, Òscar?
Fa pinta que sí. Hem de veure-ho, perquè aquí sí que estem especulant. El govern espanyol vol tornar-ho a fer, també pot ser que durant uns dies vulgui fer evident que aquestes mesures han caigut perquè hi ha hagut uns partits que han votat en contra. Clar, vull dir que jugaran una mica amb els terminis. Però, a efectes pràctics, demà qui vagi a comprar un bitllet de Rodalies, de metro, de bus...
Mateix preu.
El té usual i té jove, aquestes les mantindran al mateix preu.
Mateix preu, perquè
l'ATM fa l'esforç de seguir pagant. Jo crec que també amb la visió que serà durant un període curt.
D'acord. Si per tant, Esther, tu tranquil·la.
No, però jo faig servir la de mitja distància.
L'únic que si té, això té validesa durant uns quantes setmanes, és probable que quan l'hagis de renovar hagi tornat a provar-se aquesta...
Avui encara és a preu.
Avui encara és a preu normal.
Vaig cap a l'arrel.
Exacte. La gent utilitza aquests...
Neu tots a comprar molts bonus.
Aquesta és la
solució. Ja, nens, mira, això parlant dels preus, però és que al final qui ho paga tot això és el poble, que a més ho torna a pagar, perquè ja surt dels impostos, no? Llavors, clar, a base de decrets es veu que en el govern d'Espanya no saben de què tenen minoria. Em dóna la sensació que es pensen, governen com si tinguessin majoria. I ara serà un joc així estratègic, però al final qui ho paga... al poble.
Brigitte Lamour, tertuliana del migdia,
Aquí t'ho deixo. Farem una oferta, que deixi el currículum. Deixa el currículum.
Òscar Fernández, moltes gràcies, estimat.
Al migdia.
Sí, ja està bé el migdia.
Fins ara, Òscar. Adéu. Adéu. Va, acabem de fer la lectura dels missatges que ens envien. Ai. Tu també te n'anaves? Adéu, Òscar, adéu, Estel. Nena, escolta, a veure si això de la veu més sexy et portarà problemes al final, eh?
No, que ja hem treballat junts.
Ja ho sé, ja ho sé.
Professional i admirativa.
Va, el 607-070901.
És molt llest el Jordi perquè diu... jo, per no mossegar-me les ungles, menjaria galetes virgínies.
Oh! Se les saben totes.
L'Albert diu que se les menjava i quan va començar a tenir parella, de sobte, va deixar de menjar-se les ungles. Diu que no va ser d'un dia per l'altre. Quan vaig començar a sortir amb la meva nòvia...
Va canviar un bici per un altre.
No,
ara.
Atenció a la Conxita, que diu que amb el seu germà sucaven les ungles amb all, que és una cosa que hem anat explicant. Sucaven les ungles amb all i bitxo, també. Però és que hi afegeix, fa un upgrade, que és que ho deixaven macerar un mes.
Ai, per favor.
Perquè encara els hi fes més fàstics i tota aquella barreja que feies.
De seguida seguim llegint les vostres respostes. Abans, però, deixeu-me saludar en Lluís Freixas, que l'hem deixat penjat, periodista dels serveis informatius de 3CAT. Amb ell volíem parlar d'aquest parc immobiliari, molts dels lloguers que han passat a ser de temporada i el seu canvi de preus. Lluís Freixas, ets aquí o no?
Sí, que sóc aquí. Em senteu bé ara?
Home, ara, molt millor.
Ara sí.
Bueno, molt millor.
Sí, sí.
Millor. No pensis, nena.
Correcte. Lluís, escolta'm, començarem ara, però després et demanaré seguir després del butlletí. Tu has estudiat el tema, has tingut accés a dades, n'has parlat amb experts. Què és el més greu que has detectat en aquesta pujada dels preus de lloguer de temporada?
Doncs mirant aquests, són gairebé 20 anys de contractes que hem pogut anar veient i es veu clarament que en el moment en què es comença a parlar de que es torni a posar aquell topall de lloguers, n'hi va haver un poc després de la pandèmia, però va caure perquè el Constitucional se'l va carregar, doncs tan aviat va caure i es va començar a parlar d'un nou topall de lloguers. El que acaba passant és que molts propietaris van moure aquests pisos que tenien al mercat de lloguer normal, diguem, el de residencial, que són contractes entre 5 i 7 anys, a contractes que són normalment d'11 mesos. I veiem com es dispara absolutament fins a arribar al punt que, per exemple, el 2023, un de cada 3 contractes a Barcelona es van fer de lloguer de temporada.
És fort, aquestes dades,
és horrorós, nenes. És horrorós, és horrorós.
Ah, Lluís, quan arriba el pic d'aquest tipus de lloguer, quan arriba el pic d'aquest tipus de lloguer i com era el panorama abans? Si ens traslladem al 2019, per exemple.
Clar, el 2019, perquè et facis una idea, eren més o menys el 3% a Barcelona, a Catalunya és encara menys, però més o menys el 3%. Normalment són o bé estudiants o professionals que venen de fora, que han d'estar uns mesos a les ciutats, doncs mira, aquest, sí que es fan aquests contractes de temporada, té sentit que puguis tenir un estudiant, doncs potser només els 9 mesos que dura el curs, per exemple, si està d'Erasmus. Què passa? Que en el moment més fort és just després que entra en vigor la llei, que és, si no recordo malament, el maig del 23, i en aquest moment s'assoleix el màxim. Després és veritat que s'ha anat modelant una mica, però a la ciutat de Barcelona gairebé un de cada cinc, un de cada quatre, segueix sent del lloguer de temporada, és a dir, que la situació està lluny de solucionar-se.
Farem una cosa, seguirem després del butlletí, perquè imagino que, si parlem de municipis, clar, Barcelona s'emporta la palma, però hi ha altres municipis que també estan afectats per això. Lluís Freixas, queda't amb aquest so bo, que després del butlletí, si us sembla, seguim parlant amb en Lluís i podreu fer totes les preguntes, que sí, ja us veia aquí, que us llançàveu davant del micròfon.
Que m'ho faig a sobre.
Ara, fem una aturada, anem al butlletí informatiu dels serveis informatius d'aquesta casa i a la tornada, més parlar de lloguer de temporada.